10 i 20 des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. Saludem, com sempre, amb en Roland Pérez. Roland, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat amb una qüestió, diríem que un pèl complicada. Bé, segurament els pares són, o no, o potser no són, perquè alguna vegada en Roland ens deia, no et pensis que els pares no sempre són els que poden saber més de determinades conductes dels seus fills, sinó que hi ha persones que envolten la vida dels fills que poden fins i tot intuir més bé que els propis pares si alguna cosa està passant que no funciona massa bé.
Sí, dit això, de tota manera, sempre els pares han de ser receptius a aquestes veus que venen de fora, perquè si els pares diuen, bah, ja, què havia de dir l'àvia? Mm-hmm. O mira, hi ha aquell que sempre està criticant a tothom. No? És a dir, que si no s'escolta o no es té en compte el que diuen els altres, tampoc serviria.
Els pares tenen, però, un sisè sentit, hem de suposar, no? En Roman,
a veure,
han vist deixar un nen, l'han vist créixer, i han estat totes les hores, hem de suposar que, anava a dir, no sé si hi ha allò, una qüestió biològica que desperta un sisè sentit de dir, no m'està dient alguna cosa, però sé que passa alguna cosa, etc etc.
El que tenen és un vincle privilegiat i únic. Aleshores, diríem, si tot va més o menys dintre els paràmetres que s'espera, mm-hmm, o que ha d'anar, efectivament hi ha un coneixement, un vincle molt estret que va, suposo que d'aquí el del sisè sentit, sí, que dius tu, més enllà inclús del que es diu o del que es deixa de dir, no? Que de vegades les mares, sobretot, interpreten molt, inclús més enllà de les paraules.
És el que anava a dir, suposo que s'ha d'anar una mica en compte amb això, per no interpretar també més enllà del que és estrictament interpretable.
Exacte, però a veure, això és el preu a pagar, no? Per aquest tipus de coses que de vegades... I és el que té, que les mares, o sigui, poden arribar a ser una mica absorbents. I aquí és on els fills es queixen, no? I rondinen de que volen, no? Volen tenir més autonomia, o volen ser més ells mateixos i no sentir-se tan interpretats per la mare. No?
D'acord. Per tant, a partir d'aquest coneixement, diguem-ne, privilegiat, únic, que tenen els pares hem de suposar que també poden ser els primers en copsar si hi ha alguna qüestió de comportament que els pugui neguitejar o que entenen que no és massa normal.
Sí, diríem que els pares són el component fonamental aquí d'aquesta qüestió. Què és el que passa? Que això també té una dimensió molt subjectiva, no? Quan nosaltres parlàvem, no, dèiem indicadors universals, no? A veure, és quasi un acudit. A veure, universal en l'humà no hi ha gaires coses. La veritat és que som força particulars. I diríem, i és difícil, és a dir, és una manera de dir de com trobar signes que puguin ser, que traspassin la situació d'una persona per mirar-ho des d'un punt de vista, si vols, més de conjunt.
I és lògic que ho busquem, no?
És lògic que ho busquem, però també el perill és que interpretem que aquesta ha de ser la recerca. És a dir, mai lo general serveix per explicar lo particular. És a dir, jo per explicar la meva situació econòmica no em puc referir a la situació de Catalunya o d'Espanya o d'Europa. Vull dir, perquè és que sí, però l'altre em diu, escolta, jo també tinc les mateixes i no tinc la teva situació.
I no em comporto com tu.
Exactament. És a dir que, aleshores, en aquesta particularitat de cada persona també hi ha les particularitats dels pares. Aleshores, hi ha coses que els pares, bueno, les accepten com això, les troben acceptables, les troben normals.
És que precisament per això ficàvem entre cometes el mot normal, perquè és difícil saber què és normal, tot i que segurament, a veure, si un nen dona patades cada dia, no és normal.
No és normal, no.
I si un nen crida cada dia, no és normal. I si un nen plora cada dia, no és normal.
D'acord.
Però et refereixes que hi ha una línia molt indefinida?
Clar, hi ha una línia que és interpretativa, de lectura, no? De les qüestions. Jo trobo que en aquest sentit s'ha abusat molt justament d'indicadors universals, amb la qual es tendeix a l'alarma, a la banalització de les coses. És a dir, no, de vegades no hi ha un sol signe. d'algú que quan al nano li passa, no està bé o li passa alguna cosa, no es manifesta d'una sola manera. És una sumatòria de qüestions. I de vegades, agafades d'una en una, no signifiquen res o no tenen cap importància perquè les té el seu cosí, el seu germà i mig món, però quan es posen totes juntes, doncs ja defineix un panorama una mica més significatiu de la situació d'aquella persona, d'aquell noi o d'aquella noia.
I això es comença a manifestar a partir de quan?
Diríem manifestacions n'hi ha en tot moment.
En tot moment, des del naixement.
Sí.
Tot i que hem de suposar que en els primers mesos s'accepta tot allò, diguem-ne, relacionat o vinculat en els primers mesos de la vida d'una persona, que poden ser moltes coses, no?
Bueno, exactament. Aquí diríem, en els primers mesos es mou molt més dintre del terreny biològic, corporal...
Diguem-ne que ho entenem tot com un fet propi dels primers mesos de la vida d'una persona.
Sí, i diríem, i el que no... O sigui, aquí s'ha de consultar el pediatre, no el psicòleg.
Sí, exacte.
És a dir, que s'ha de mirar que tot estigui... La qual cosa no vol dir que no pateixin de situacions, diríem, ambientals i vinculars. A veure, una mare...
Els nadons tenen ànima?
Exactament, sí, l'estan construint.
L'estan construint i, per tant, els nadons també pateixen, tenen satisfaccions...
Aquí està. Tenen plaers, displaers...
Tenen de tot.
Sí, van tenint, sobretot, de l'ordre del que és més perceptiu. O sigui, de la banda més racional i de la quilla, no. Perquè no poden, o sigui, justament la característica de la cria humana és aquesta, que naixem amb una dependència, amb una indefensió molt gran i amb una immaduració biològica. És a dir, el cervell, els axons de les neurones encara no tenen un recobriment de mielina, amb la qual la transmissió és molt més lenta. I això no passa fins a uns mesos més endavant. Aleshores és quan pot començar a controlar mínimament el cos.
D'acord.
O sigui, pensa, el pobre nadó no controla res, ni els braços, ni les campanes, però on volen.
Precisament per això acceptem moltes de les coses, per no dir totes.
A veure, dintre del que és un nadó.
Dins del que és un nadó, no?
És a dir, a veure, i els pares consulten molt, a veure, si hi ha un moment que els pares, o sigui, diria, no fan una altra cosa, que parlar del nadó, de què fa el nadó, de què no fa, de si les caques, de quin color, si es mou, si dorm, si no dorm, moltíssimes preguntes, no?, de com respondre. I hi ha una part d'aquestes que té que veure, i aquí també ho tenim, no? Veus, les inquietuds dels pares, les preguntes dels pares... Ara escoltava fa poc, ara ho recordo vagament, però que hi havia un servei que era per a gent que feia, que venia massa sovint a la consulta del metge, el derivaven a un grup justament per portar les preguntes i l'ansietat que li despertaven qüestions del cos en un grup més psicològic.
Per què? Perquè pot ser molt obsessiu, això?
Perquè pot ser, diríem, efectivament...
Els pares es poden arribar a obsessionar per preguntar-se tant sobre...
Sí, els pares es poden preocupar i diríem, inquietar i sentir-se insegurs, per segons quines coses. Realment hi ha poca consulta en aquest sentit. De vegades, diríem, els pares tendeixen a recolzar-se en els propis pares, si poden... I en el pediatre, bàsicament.
En els consells de les persones que ja han experimentat.
Clar.
O bé en pròpia carn, o bé per experiència professional, que poden aconsellar, no?
És a dir, o que tenen criteris, perquè la cosa complicada és que els pares han d'anar creant el seu propi criteri. I per això escolten altres persones... Però... a les que li donen més o menys crèdit. És a dir...
Veu com ens passen tantes altres circumstàncies.
Exacte,
no?
I sobretot en les que són transcendents importants. Hi ha cosa que, a veure, si compres un periòdic o un altre, bueno, mira, és igual. Però aquestes són situacions de la vida importants.
Nosaltres marcàvem, però, aquí segurament ja una edat en què hi ha una certa consciència per part del nen o la nena de les coses que fa o de les coses que viu o de les coses que passen.
hi ha una percepció i una sensibilitat. Tu de la consciència ja és més relatiu.
D'acord.
Perquè justament no molta consciència no en tenen.
D'acord.
Que inclús sí que... la consciència s'ha de crear. S'ha de generar i triga una mica més.
D'acord. Però sí que és cert que els pares o els familiars poden dir no ho sembla, però ja sap què està passant. Quan es refereixen a un nen o una nena, diu, no ho sembla, no ens n'adonem, i saben perfectament el que està passant. O intueixen o interpreten que està passant alguna cosa en el món dels adults, per exemple.
I tant. És a dir, o sigui, l'angoixa de la mare, això pot ser absolutament percebut, les tensions dintre de l'ambient familiar, si són molt els crits, tot això, el nadó és...
Un nen crida si els pares criden?
Crida si els pares criden. A veure, de vegades no és que faci exactament el mateix que fa. Hi ha una afectació que pot sortir, o sigui fent alguna cosa semblant,
o fent absolutament
l'inrevés. O pot ser exactament el contrari, o per l'entremig. Aquí també cadascú troba les seves maneres de manifestar o d'expressar el malestar, el dolor, la insatisfacció, el dolor, si és bo.
Però el nen o la nena formarà la seva conducta o actitud social o amb l'entorn a partir d'aquest nucli familiar, a partir del que vegi, a partir del que passi en el seu entorn més proper?
A veure, aquests vincles són, ho hem dit moltes vegades, no? són fonamentals i marquen molt. Ara, després també s'alimenten d'altres referències tant familiars com de l'entorn immediat, és a dir, el llar d'infants, l'escola, tot això també incideix en la manera de vincular-se i en la construcció de la persona i de la personalitat. Per això, hi ha coses que de vegades els pares diuen, no, és que ja de petit
ho feia. Com per exemple què?
Uf,
quan et diuen ja de petit ho feia i no ho ha deixat de fer,
no sé, com el de ser tossut, per exemple, no? És una cosa que...
Això és un què? Això és un... La tossuderia, què?
A veure, de vegades hi ha nanos que no porten bé la qüestió de la dependència i aleshores volen, o sigui, un dels organitzadors del psiquisme és quan els nanos al voltant dels 7 o 8 mesos comencen a dir que no, i això és una adquisició perquè fins aleshores no ho tenen.
D'acord.
I a partir d'aquí, no, li van a ficar la cullera. D'acord. I gira la cara, no vull, ara no, que és ja un nivell de control sobre, ara, o sigui, ho vull per mi.
D'acord.
O no ho vull per mi,
però ara ens aturem aquí. Això en principi no és cap problema, no marxa de la normalitat, perquè
no.
Molt probablement, si féssim ara una estadística, tots hem fet el que acabes d'esmentar, no?
A veure...
Tots hem girat la cara.
Efectivament.
Quan érem petits, quan ens acostaven la cullera, i pel que sigui, ja hem girat, i la feina ha estat de les nostres mares poder-nos alimentar moltes vegades, no? És a dir, això ho hem fet tots.
Això forma part del desenvolupament psicològic de l'infant.
D'acord.
El dir no.
No,
no. No t'accepto, no ho vull, això no entra dintre meu, o ara no. Quan jo digui sí, serà sí. O quan jo deixi de dir no, serà això que tu vols fer-me fer, que és menjar.
D'acord. Això no és ni més ni menys preocupant, perquè forma part...
Preocupant seria que no hi fos.
D'acord.
Clar, això seria més preocupant. Un nano, diríem, no pugui negar res, no? Tingui que entomar tot el que li vingui de la mare. I és un indicador un tant preocupant, perquè justament és un acte psíquic, té un valor.
D'acord.
Enorme.
D'acord. Aquesta, no sé si dir, aquesta rebel·lia...
Veus, això és com una diferenciació.
Com una diferenciació.
És una manera de dir, jo no sóc tu. No vull, això que vols tu per mi, jo no vull per mi.
Ara.
Però veus que té una complexitat important, o sigui, i a l'altre estic jo, no vull a dintre, ho escup, per exemple, escup, no, he dit que no i en no.
Això és molt important.
És molt important, i és important també que la mare, i el pare que li doni
accepti,
exactament, que puguin haver-hi alguns nos, no? I que hi hagin variabilitats en la quantitat de les coses que menja. Perquè Ara, si això, estem parlant d'un noi de 15 anys que continua, que no menja verdura, que no menja... I és una altra història. Això no té res a veure amb aquell no. Té a veure amb algo que ja ve de la nit dels temps.
Aquell no inicial del nen de 8 mesos o d'un any no és un no de caràcter, és un no de naturalesa. Tots ho hem fet.
El no dels 8
aquest
mesos.
No dels 8 mesos,
sí,
aquest és un no de naturalesa, és constitutiu.
Sí, és estructurant.
D'acord.
Serveix per l'estructuració. Però, quan
però
això...
no defineix encara res
no,
de com serem.
No, diríem, defineix que anem pel camí...
Que anem pel camí correcte.
Sí, ens anem desenvolupant.
D'acord.
No?
Després d'aquests 8 mesos i d'aquest no, diguem-ne, que tots els pares hem viscut i que tots hem passat i que estructura, etc etc. Quines són les primeres manifestacions, diguem-ne, d'una certa, no sé, consciència que posen a prova els pares?
Les manifestacions de consciència de si del nano.
Ah, exacte.
Bueno, aquesta és una i de grossa.
De grossa.
Sí, sí, perquè...
La del no em menja.
Exactament. D'acord. Exactament, no em menja.
No em menja. Es comença així i s'acaba amb allò del no em menja.
Sí. Sí, i és una frase terrorífica, no?
I molt sentida, no?
Sí, però no em menja.
No? Sí, no me come nada, que és la frase
clàssica. Com si s'hagués de menjar a la mare.
Sí.
No el menjar que li dona la mare.
Sí, no em menja.
Exacte.
D'acord.
No, que com si la mare volgués que el nano incorporés a la mare a dintre. No? I bueno, segurament els nens incorporen moltes coses de les mares, però no totes. No totes. Aleshores, d'aquí que pot sortir un moment de relació molt tens, entre la mare i el fill, que mira que són uns quants àpats al dia.
O molt bo, a través del menjar, a través de l'alimentació, es pot crear un vincle.
Efectivament, en principi hauria de ser un moment gratificant, diríem, un moment de...
Suposo que moltes mares dirien, home, depèn del moment, ens ho hem passat molt bé i depèn del moment ho haguéssim engegat tot a rodar.
D'acord, una cosa és que, exactament, no tots els dies són iguals i hi ha moments i moments, però diríem que la tònica general hauria d'apuntar una mica això. Si l'hora de menjar esdevé un camp de batalla, doncs clar, d'aquí surten la relació d'aquell nadó, d'aquell infant amb l'alimentació, pues no serà gaire bona. És a dir, no anirà associada.
Això ens marcarà?
I tant.
Com hem menjat de petits? O com hem interpretat?
Això, no, com hem gaudit...
Com hem gaudit o no?
Del menjar, de la companyia de l'altre, també. Aleshores, si això és una situació tensa, que esdevé angoixosa, que esdevé una exigència, que el nano, l'infant, l'únic que pensa és en... desfer-se de la pressió de l'altre i no sent ni la necessitat de menjar ni el plaer de menjar, es complica realment.
Perquè clar, de grans pot ser més o menys importants, però de petit la companyia és fonamental a l'hora de menjar. Es presenta aquest menjar, com es presenta emocionalment més enllà del fet d'alimentar-se?
I tant,
sí.
I tant.
Com es vesteix a aquesta hora? Com
Sí, com es viu, és a dir, és una vivència, és un acte, diríem, a veure, un altre cop, de dependència, no? O sigui, el nadó és alimentat per algú altre, o sigui, ni es fa el menjar, ni se'l pren sol, ni, no? És que hi ha algú... Però també és un moment, és d'aquestes coses que han d'anar tirant cap a una certa autonomia. És a dir, que hi ha un moment en què ha d'agafar la cullera, i aquí ja comencen a sortir coses... No, del caràcter del nano. Hi ha nanos que han de menjar amb una cullera a la mà.
Això et volíem preguntar. Aquí és quan es comença a desenvolupar què? Caràcter, personalitat? O...
És que, a veure, hi ha coses que... Hi ha una espècie de continuïtat del ser que abasta tota la vida.
D'acord.
Diríem, no canviem a trams. O sigui, hi ha coses que ens acompanyen encara que es manifestin de forma diversa.
D'acord.
No?
Però és a dir, això no es pot estructurar en períodes.
Exactament, no. Jo crec
Van
que no.
Passant coses que defineixen la nostra personalitat en qualsevol moment.
I a sobre escriuen o inscriuen noves situacions que donen
una
estructures diferents.
D'acord.
Sí. Hi ha nanos, això, que són molt actius. I aleshores han de tenir una cullera a la mà, aleshores, una amb la que van fent, dirien les mares, marranades, i la mare amb l'altra cullera li va donant de menjar, però l'altra la té que tenir. Si no té la cullera, ja es posa amb el rebotón.
D'acord, això no és cap problema.
Bueno, això justament són d'aquestes coses que, les, que els pares han d'anar entomant, de característiques aquell... que té el fill i que ells han d'anar... Què passa? Si això comença... Ah, no, aquí la que té la cullera sóc jo i no hi ha més culleres que la que tinc jo. Bueno, però per què? No? Per què posar-se tant... Veus, també els pares s'obsequen moltes vegades en coses i es posen, no?, caparruts.
Perquè dins del que comentaves ara de com es viu el moment menjar, ja hem de suposar això de tot un seguit de catàleg de recursos que els pares utilitzen d'una forma contínua perquè aquest moment sigui més plaent, no? Que si ara tenim un llibre al costat o un nino al costat, o si ara cantem una cançó, o si ara no sé què, o si per cada cullerada utilitzem jo què sé, algun gest o expliquem alguna cosa o cantem alguna cançó per cada cullerada, etc, etc. Tot això són recursos que ajuden a...
Jo diríem que en aquest sentit crec que una cosa són si es necessiten estímuls extras, perquè aconsegueixi que mengi.
Ara ens diràs que no fa falta tant de teatre.
En principi no. En principi no fa falta. No fa falta per res. A veure, és el mateix que tu digués en una app d'adults, que et comencin la gent a treure diaris, a posar a la tele...
És a dir, el nen menjarà si té gana i no menjarà si no en té, però hi ha maneres, suposo, d'incentivar una mica la cosa.
A veure, quan tu dius això, el nen menjarà si té gana i no menjarà si no en té gana, diria la mare mediante. És a dir, ja veurem, si la mare ho permet serà així. Si la mare diu, ah, no, tu aquí, això, això es menja tot, això s'acaba. Clar, a partir d'aquí ja poden començar transaccions diverses. La manera que té la mare d'aconseguir que el nen mengi això és fent joguines, a cada cullerada. Aquest tipus de coses, a veure, poden ser molt innocents o no ser-ho tant. Dic que diríem introdueixen una dialèctica en la relació en la que ja les coses no es fan per la cosa en si, sinó que ja responen a altres motivacions o altres intencionalitats.
D'acord, no estem parlant del mateix cas que ens has comentat més d'una vegada, del fet d'anar a dormir després de tot un seguit, diguem-ne, de vivències que formen part de la prèvia d'un moment que s'ha de...
D'acord, pues, sí que hi ha un cert paral·lelisme.
Sí, hi ha un cert paral·lelisme.
Sí, en el sentit de justament d'una cosa que ha de tenir una participació activa per part del nano. L'infant ha de participar d'aquesta qüestió. I ho ha d'anar, és a dir, que quan incorpora el menjar, no només incorpora el menjar, no, també incorpora altres coses de la manera de rebre i de respondre al que li donen, de demanar i de retornar.
Però segurament moltes mares t'hauran dit, home, quan li fem, quan li posem bé, quan ens ho passem bé, menja més. O tot va més bé. Si al costat tenim algun incentiu o si els pares mateixos o no.
Normalment, o sigui, si menja bé ningú fa res. No cal fer tot això, no? Venga. Perquè no té cap sentit.
D'acord.
No té cap sentit, a part, no sé, són coses que són coses diverses, no? El moment de menjar no és un moment d'entreteniment ni de distracció.
Vaja, o sigui que estàs amb aquells pares que diuen no me'l distreguis perquè no menjarà.
Bueno.
Que també pot passar això.
Que
una distracció faci oblidar el menjar ja definitivament.
Efectivament. Tal qual, és a dir, no me'l distregui quan ve el tiet i després què tal? Diu, escolta,
ja l'hem fet bona.
Diu, vale, ja està, ara vés-te'n d'aquí.
Què és una hora sagrada, la del menjar?
Bueno, és un moment, això, de efectivament, de deixar de fer altres coses per estar per la qüestió del menjar. Perquè són moltes, hi ha textures diferents, hi ha aliments diferents, que les coses es van incorporant.
I hi ha una necessitat, que és la de menjar.
Hi ha una necessitat, però que ha de ser sentida, o sigui, que se l'ha de permetre també a l'infant que la senti, la necessitat de menjar, de provar coses, també en un moment de tocar, no? Toquen, xafen, els encanten els colors, no? O sigui, per exemple, no? Quan comencen a menjar una mica més sòlid, li poses plats amb coses de colors i els encanta, no? O sigui, pèsols, I aquí els pares ja saben, poses pèsols i ja pots escombrar la cuina pèsols, segur, perquè sortiran pèsols per tot arreu. Però, bueno, és el dia, la mare ha de saber que aquell dia té el dia,
té el dia pèsols, el dia pèsols.
Perquè és que si no, li donarà puré, que també, segons com, pot sortir volant, però es presta menys.
O sigui que en determinats moments del dia i en determinades situacions s'ha d'imposar una certa, què? Calma,
un ambient, una, si un vols, ambient. Sí, un ambient, una situació de, direm que no és de molta excitació, que no és d'estar per altres coses, que, és a dir, que es menja en tots els sentits, no? La vista també, i el tacte, sí, sobretot els nens, el moltes vegades toquen, o sigui, les coses que fan els infants quan els veus tan petits, o sigui, toquen i miren si s'enganxa o no s'enganxa, o si es pot xafar o no es pot xafar.
Sí, sí. I si es pot disparar o no.
Si es pot llençar, deixen caure coses, això des de la cadireta fan xxt, i per veure com cauen.
I què passa quan cauen?
Exacte.
O sigui, si és que passa alguna cosa.
Si l'infant es distreu molt, la mare li dirà no et distreguis, no? O estiga't per la qüestió.
Lògic. Lògic, no?
Sí, sí, lògic. Per això dic, introduir elements de distracció és un contrasentit.
D'acord, una qüestió final, perquè hem de seguir en aquest camí. Què passa? Que no ens agrada o no és bo de petits que hi hagi molta excitació al nostre voltant? Que hi hagi molta... molta pressa, molta...
Efectivament.
No és bo?
Per un moment. No el voldríem pels adults, encara menys pels nadons o pels
infants. Mira que t'agraden els matisos, i aquí és un no categòric,
Bastant.
No és bo que al voltant dels nadons o dels nens petits hi hagi una excitació que no sigui la donada per una activitat que...
A veure, hi ha moments per l'excitació, però el moment de menjar no l'és. No és un moment d'excitació, és un moment de calma, d'estar sí, assegut.
Les presses no són bones pels nanos.
No.
No, un altre no.
No,
les presses no són bones.
Ells no les tenen, els que tenen presses són els adults, no són els nanos. Ells les tenen per anar al parc o per alguna, però per altres coses no tenen cap pressa.
Es pot conciliar això?
Això, per exemple, el concili és una gran cosa, la conciliació, perquè en la conciliació s'ha de tenir en compte també el que ve de l'infant.
És a dir, els pares han de baixar el ritme?
Exacte, han d'adequar.
Han d'adequar el ritme.
Adequar, adaptar, flexibilitzar, tenir en compte...
Si no, què tindran? Un nen... Què?
Si no, què tindran?
Espitós, angoixat, perpètuament expert... Podrien passar moltes coses, dius.
Sí, un conflicte. No? És a dir, tindran un nano rebotat amb aquesta qüestió. És a dir,
que li costarà menjar, que li costarà dormir, que li costarà...
Pot passar, o pot posar, diríem, pegues, no? Un nano no col·laborador, per dir-ho suaument.
No col·laborador. Clar,
no col·labora.
Jo I una més encara. O sigui que necessitem una vida, o com a mínim en aquesta edat, relativament relaxada i ordenada.
A veure, en l'ordenament inclou relaxada, però a veure, en el sentit
de no
sobreestimulada
a això.
En alguna... I ordenada també en el sentit de que en altres moments pugui haver una estimulació a tope. Però són moments, en el moment de jugar, o
però,
en el moment de...
Però en el dia a dia...
Però diguem que en el dia a dia hi ha d'haver-hi diferents tipus de moments i no sempre l'excitació i la sobreexcitació són un element ni necessari ni convenient.
D'acord, ha quedat ben clar. 10:48 minuts, el divendres que ve seguirem, perquè molt probablement darrere de qüestions d'actitud hi ha haver conviscut d'una forma excessivament, no sé si dir, tensa, excitada, apressurada...
Bueno, en un vincle que té aquestes característiques.
Que té aquestes característiques. Sí. Divendres que ve tornarem des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.